Molt contenta de tornar a ser aquí amb vosaltres un dia més en aquest espai de la Poca Mà Camí, en el que conversem, compartim i reflexionem sobre el nostre món emocional. I avui tenim amb nosaltres a l'Aina Mallol. Hola, Aina, què tal?
Molt bones.
Hola, gràcies per ser aquí amb nosaltres, Aina.
Un plaer, un plaer. Fa molta il·lusió estar aquí amb vosaltres.
Doncs l'Aina és comunicadora del món casteller. De fet, ja va començar molt i molts anys, ara avui ens ho explicarà, doncs, vinculada al món dels castells, i col·labora amb molts mitjans amb diferents programes sobre temes de castells, com per exemple el programa Obrim Plaça a TV3, altres a Tarragona Ràdio, altres a la xarxa de comunicació local, i en podríem anar citant amb molts projectes relacionats amb temes de comunicació i el món casteller. Aina, tu comences de molt petitona vinculada al món dels castells, no?
Sí, jo vivia a Mallorca, perquè jo sóc de Mallorca, i amb 9 anyets mon pare va ajudar a fundar els Castellers de Mallorca i jo vaig anar com de la mà amb ell, no? I em vaig començar a quedar atrapada en aquest món que al final m'ha acabat enamorant d'una manera que ha sigut el meu amor fidel durant tota la meva vida. De fet, vaig venir a estudiar a Barcelona, vaig anar a una colla universitària, després, com que vivia al barri de Sants, vaig estar a Sants, i després me'n vaig anar a Vilafranca, on vaig, podem dir, trobar la colla amb qui he estat més temps i de la que he sigut més fidel, no? I he agafat més responsabilitats, també.
Allà, perquè exactament, és a Vilafranca on arribes a ser cap de colla, de la colla dels xicots de Vilafranca. Com arribes fins aquí? Com arriba una dona a portar una colla de castells? Cosa que no es veu gaire, Aina, això.
Sí, per desgràcia no en som masses, no? I m'agradaria molt que en fossin moltes més, eh? Però jo sempre penso que jo en cap moment m'he posat com a límit o com a barrera el fet de ser una dona. És a dir, m'han anat passant coses a la vida que no m'ha fet por que la meva condició de gènere ho pogués limitar, no? I en molts aspectes de la vida sempre he posat la persona i les ganes que tenia de fer una cosa més que la qüestió de gènere que em pogués pensar o impedir si ho puc fer o no ho puc fer. I en el cas dels xicots va anar una mica així. Ha arribat un moment, jo havia estat ja responsable de la canalla, feia uns anys que estava a la colla, sempre he mostrat molt d'interès per la part tècnica. A mi m'apassionava, no?, entendre com funcionava, en preocupar-me per com s'estructuraven les coses, per les planificacions. Clar, quan te comences a preocupar per tot això, també hi ha un moment, no?, que la gent que hi ha al darrere et diu, pues, potser ja et toca a tu, no?, a posar-te al capdavant. I jo, realment, sense pensar-m'ho massa, vaig dir que sí. I d'allà, doncs, vaig estar fins a 5 anys en un projecte molt bonic que no només era meu, sinó que el vaig compartir amb moltíssima gent que em va ajudar molt a transformar, crec jo, els xicots de Vilafranca i convertir-los en una gran colla.
Molt bé, o sigui, a part d'una colla gran, una gran colla. Has dit alguna cosa interessant, no? Dius, a mi mai m'ha fet por, no? Ni m'he posat una limitació pel tema de gènere a l'hora de plantejar-me fins on puc arribar. I diries que les dones a vegades tenim por de fer aquest pas o ens autolimitem?
Sí, crec que a vegades no ens ho qüestionem, no? Aquesta sensació de dir... Et poso un altre exemple. Jo vaig ser la primera dona armat de Tarragona. Els armats de Tarragona, de Setmana Santa, sempre havien sortit els homes, i a mi, de totes les coses que fem, que la meva família hi participa de sempre, un dia vaig preguntar, escolta, que puc ser armat? Saps? I em van dir que sí. I, és a dir, i vaig ser la primera dona en fer d'armada a Tarragona, però d'una manera accidental, simplement perquè jo veia una cosa que m'agradava, vaig demanar si ho podia fer i a través d'allà es va crear un precedent i ara n'hi ha més, no? Però que a vegades fer aquestes preguntes ens fa com por, perquè penses que si hi ha un gènere que ho està fent, això ja no dona cabuda i que hi puguem entrar nosaltres. I crec que aquest és l'error o la por que hem de perdre, no? A fer la pregunta. Després, és igual, si som... A mi sempre dic que a mi em sabria molt de greu ser l'única, saps? No em sap greu ser la primera, però em sabria molt de greu ser l'única. Mentre siguis la primera i després en vinguin moltes altres, crec que aquesta és la gran notícia.
I, per tant, això pot ser una certa limitació, no? Que les dones a vegades accedeixin a aquests llocs, no? Que encara ens falta una miqueta perquè això passi o tu diries que estem en un moment de canvi i que...
Clar, jo et parlo sobretot de l'àmbit casteller i la sensació és que estem molt lluny de la realitat paritària. És veritat que les colles cada vegada tenen un percentatge més igual d'homes i dones, que això en el passat no passava, i estic parlant de fa 30-40 anys enrere, per tant no fa tant, però ara sí que les colles majoritàriament són paritàries. El que no acaba de ser paritària és la responsabilitat, no? I també és veritat que segueixo pensant que l'activitat castellera està encara concebuda d'aquesta manera molt pensada per homes, no? I concebuda per homes, amb uns horaris que divendres a la nit és tardíssim, entre setmana també s'ajusta a les 9 i se poden acabar a les 11 de la nit, actuacions que et comprometen molts caps de setmana. És a dir, l'activitat castellera està bé perquè és una activitat que et permet que tota la família hi formi part, però també és veritat que a vegades és poc conciliadora per tota la família que no hi forma part. Llavors, crec que sí que es poden fer canvis, que si deixem que les dones es posin al capdavant de tot això, ajudarem a fer, com a mínim, a reflexionar.
Potser amb una mica més d'empatia, no?, del que representa per la família, doncs, el fet d'implicar-se en el món casteller i, per tant, a partir d'aquí, doncs, des d'un lideratge, potser amb una mirada més femenina, poder empatitzar i fer aquests petits canvis que ens permetin conciliar, que aquesta manca de conciliació arriba a molts àmbits de la nostra vida i fins i tot en l'àmbit casteller, no? En un àmbit que és purament emocional, el casteller, perquè al final es viuen emocions d'alta intensitat i d'alt nivell mentre feu els castells, mentre cauen i els torneu a aixecar. Tu que has viscut tant i tant amb els castells, quina vinculació i relació hi veus entre tot el que és la intel·ligència emocional i el món casteller? Quina importància té per tu el ser emocionalment intel·ligent i que això ens ajudi en el món casteller?
Per mi és total i absoluta. És a dir, cada vegada diem més, no?, que els castells tenen aquesta part mental o psicològica que al final la fan definitiva per poder aconseguir un castell. Primer s'ha de fer un treball previ molt important, no només amb la canalla, que és evident, no?, per entendre si tenen por, si no en tenen, quines són les seves expectatives, quines són les realitats que es poden trobar enfront a un nou objectiu, però també amb la colla. La colla jo crec que necessita entendre molt bé en quin moment et trobes, cap a on vols anar, quin és el camí a seguir, i per això és molt important aquest estat emocional. De fet, l'estat emocional també et marca com aconsegueixes aquest objectiu, no? Jo me'n recordo molt, no?, que quan anàvem a buscar un dels objectius més grossos, no?, que era assolir el castell de nou, sempre els deia, no?, aquella frase de... Sí, els castells els carreguem amb el cor, amb aquesta part de ventre, de, saps?, d'emoció, però els descarreguem amb el cap, no? Aquesta part de serenar quan estem eufòrics, quan tot s'ha de posar a lloc, per tant, no? Aquesta frase de carregar amb el cor i descarregar amb el cap crec que defineix molt bé el que suposa, no?, tota la part emocional pel món casteller.
Per tant, tu diries, suposo que el fet de participar, no?, del món casteller t'ajuda a aprendre, per exemple, a gestionar les teves emocions millor, perquè, clar, una enxaneta que ha de pujar fins a dalt de tot, com l'ajudeu a que gestioni aquesta por?
Clar, t'ajuda també amb frustracions, t'ajuda amb pors, t'ajuda amb moltíssimes coses i cada castell et dona una situació diferent, no? Clar, quan tens por, què fas? Parlar-ne. Jo crec que aquesta és una de les coses més importants i que he de dir que cada vegada les colles estan introduint el perfil de psicòleg dins del propi equip de canalla per poder treballar, doncs, totes aquestes coses, no? Poder-ne parlar, poder verbalitzar què és. A vegades hem vist algun nen fins i tot plorar damunt d'una pinya i no és que estiguem cometent una crueltat, sinó que a vegades la manera d'expressar els nervis dels nens és a través dels plors, perquè ells et manifesten clarament que volen pujar al castell i que els hi fa il·lusió i que entenen però estan nerviosos i la seva manera de manifestar. I hem d'entendre, també amb els adults, que a vegades les llàgrimes no només són negatives, sinó que tenen un punt alliberador de tensió, d'emoció. I clar, que tu puguis, a una certa edat, poder fer tota aquesta tasca de saber gestionar, de tenir un equip que et permet plorar, de tenir un equip que et permet que en algun moment tu decideixis dir no, no vull pujar, aquesta pressió em pot. Clar, crec que hi ha poques activitats que et permetin tant descobrir tantes vessants, no, de l'educació emocional, que et permetin també sentir tantes emocions del que són els castells.
Aprendre, per exemple, que la por se supera fent, no? I que també amb aquest... Que em puc permetre parlar-ne d'entrada, parlar de les emocions que em mouen i que a través d'aquest compartir, doncs, també aleshores podré afrontar millor i aleshores hi haurà... Hi ha una pinya sota, no?, que me sosté perquè jo pugui avançar, no? Malgrat aquesta por, jo pugui avançar i donar-me compte que fins i tot és possible, no?
Clar, i entendre que, sobretot, també la dependència de l'equip, no? Aquesta concepció de treball d'equip, de que uns depenen dels altres, de que els uns sense els altres no es podria fer, no? Jo crec que, clar, són valors, són, com dèiem, emocions que sí que hi ha segurament esports que això t'hi poden portar, però un esport que puguis fer amb tota la teva família, amb tot de gent igual que tu, però a la vegada tot de gent molt diferent a tu, crec que no n'hi ha cap. I aquesta és la meravella, que tu t'has d'arribar a entendre amb una persona de 90 anys que ho ha viscut pràcticament tot, que t'has d'entendre amb un arquitecte que fa de baix, que t'has d'entendre, saps, amb una persona que amb prou feina es pot arribar a final de mes. És a dir, els castells, dintre d'una mateixa colla, tenen totes les realitats possibles, no? I que tu les puguis viure dins d'un mateix espai i d'una manera igual, no? Perquè al final, quan vas a fer el castell, és igual si ets l'enxaneta o si ets el tercer cordó de la pinya. El teu objectiu és el mateix i la felicitat serà la mateixa quan assoleixis l'objectiu. Per tant, clar, jo crec que hi ha poquíssimes activitats que et permetin això.
Que et permetin, i ara em ressonava quan tu parlaves, no?, el fet de també aquesta connexió entre uns i altres d'una manera tan equitativa i d'una manera tan igualitària, no? Sobretot, com això em permet també aprendre a connectar amb els altres, com em permet aprendre aquesta capacitat d'empatia, de posar-me en el lloc de l'altre. Ja no tan sols en el lloc de l'altre, en el lloc que està en el castell, sinó en el lloc de l'altre pel perfil que té, per l'edat que té i l'aprenentatge que em dona això per la vida, no? I sempre he pensat també que un dels aprenentatges més interessants que jo hi veig en els castells, que n'hi ha moltíssims, però pel moment, no?, en què estem actualment en la societat en la que sembla que tolerem poc el fracàs, que tolerem poc la frustració, que d'alguna forma podem aprendre a tolerar-ho millor, si volem dir-ho així, penso que en els castells és una de les activitats en les que el sol fet de que treballi per un objectiu, i en aquest cas comú, i ho vetlli, i a vegades ho aconsegueixo, a vegades me'n vaig a baix de tot, ho he de tornar a intentar, no? Creus que és un dels aprenentatges més interessants, fins i tot pels nens, no?, i els adolescents, sí, sí, que tenim avui en dia?
Clar, jo de fet tinc canalla petita que podria començar en els castells i sempre dic que em faria il·lusió precisament per aquests aprenentatges. El més probable, si els meus fills van a una colla castellera i comencen a fer castells, és que no acabin pujant a cap castell, perquè n'hi ha molts de nens i no tots serveixen per pujar allà dalt. Llavors, el fet d'estar practicant, assajant una cosa que segurament no faran a plaça, és a dir, no seran els nens de la fotografia, però hauran d'estar contents perquè els seus companys ho han aconseguit, crec que és preciós, no? Aquesta empatia que avui en dia amb la societat cada vegada veiem menys, no? I que a vegades amb l'esport, com que vulguis o no, hi ha molt de resultats i el més fàcil és fer una cistella o fer un gol, doncs segurament els castells tenen aquesta part que, clar, els castells es fan, però a vegades no es fan i a vegades no els fan tots, saps? I a vegades, doncs, aprendre a gestionar tot això, jo crec que, com dius tu, és una de les coses que t'ensenyen que els castells valen la pena per moltes altres coses.
I tu, Aina, que has, bueno, tens el món dels castells és la teva vida, per dir-ho d'alguna manera, sobretot d'aquest trajecte en el que tu has estat cap de colla i vinculada tan a prop, no?, una colla castellera, quins són els aprenentatges socioemocionals que tu t'has endut d'aquest trajecte?
Clar, et diria que n'he après moltíssim, sobretot l'empatia és el primer, no? Perquè al final t'has de posar en el lloc de moltes persones, els has d'entendre, els has de comprendre, i a partir d'aquí has de donar diferents solucions per cadascú, perquè no tothom necessita sentir les mateixes coses. Hi ha gent que necessita més explicacions, hi ha gent que en necessita menys. També has de buscar l'idioma universal que vegis que a la gent li arriba, per tant, a mi també m'ha servit molt per buscar un llenguatge en el que un grup de gent es sentís còmode i que, per tant, s'entusiasmés i creiés tot allò que jo volia transmetre. M'ha ajudat molt a superar les meves pors, com no, és a dir, jo he caigut, m'he fet mal i he tornat a fer el mateix castell. M'ha ajudat molt també en les concepcions de la vida en general, en entendre que si caus, t'aixeques per força, perquè en castells és així, és possible que caiguis d'un castell i a la següent ronda n'has de fer un altre. Potser l'has de fer més baixet, segurament, però l'has de tornar a fer. I crec que els castells al final han marcat la meva manera de ser precisament per tot el que he anat aprenent, no? I també perquè m'han cuidat com una família. Jo soc de Mallorca, tinc la major part de la meva família allà, i la colla ha actuat de família, no? I aquestes sinergies que es creen, aquests aprenentatges, el sentir-te part d'un col·lectiu molt gran i tenir la sensació que també els hi deus alguna cosa, doncs m'ha vinculat d'una manera emocional especial, no només a la meva colla, sinó al fet casteller en general.
I com a dona, no?, que has arribat a liderar un equip tan gran, perquè podríem fer perfectament la comparació entre el que és una colla castellera i un gran equip, o un equip gran, que també pot ser un gran equip, i que encara, doncs, és veritat que tampoc hi ha tantes dones que liderin equips tan grans. Què és el que penses que podem fer, no?, per poder aconseguir que aquesta, bueno, aquest paper de la dona a l'hora de liderar equips, no?, s'enxampli una mica i que realment les dones, doncs, puguem liderar des d'aquest lideratge femení, si ens ve de gust. Tu que ho has viscut,
què diries? Primer, que un ens ha de fer por, no? Hem de ser valentes nosaltres de posar-nos al capdavant, perquè es poden equivocar tant ells com nosaltres i no ens ha de fer por equivocar-nos, no? Perquè en aquestes equivocacions aprendrem i, per tant, ens farem millors en tots els aspectes. Després també crec que s'ha d'arreglar. És a dir, a mi em sembla que arriba un moment que si la societat no avança cap a que hi hagi més dones, això ho hem de posar d'alguna manera, no? És a dir, amb les llistes dels equips tècnics haurien de ser paritàries. I si això no s'aconsegueix, doncs no es pot presentar a la Junta Tècnica. Perquè quan deixem que segueixin manant els mateixos de sempre, el mateix perfil de sempre, al final el que fem és fer una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és mantenir el que ha passat sempre. Quan mantenim el que ha passat sempre, no evolucionem i, per tant, no seguim endavant. I el món casteller, jo crec que amb això té una assignatura pendent. Sí, diguéssim que hem utilitzat les dones i les hem anat incorporant, sobretot per fer grans castells, però encara ens queda donar-los la responsabilitat de manar grans colles. I això ho hem de seguir treballant i ho hem de fer de manera arreglada. També ens hem d'atrevir i també ells ens han de deixar espai. I això es fa de moltes maneres, eh? Fent colles més conciliadores, perquè, clar, les dones entre els 30 i els 40 anys també desapareixen de les colles. És a dir, passen una sèrie de coses que no afavoreixen que les dones puguin estar al capdavant, com passa amb la societat, eh? Però després el valor i les coses que passen quan hi ha dones en els equips són molt especials, perquè sempre que hi ha hagut dones, les colles han aconseguit fites molt importants, s'han organitzat millor, segurament la colla s'ha cohesionat d'una manera diferent, és a dir, hi ha uns certs valors que, que per la nostra intel·ligència emocional, del que vivim, del que fem, de com som, de la nostra naturalesa com a dones, ens ajuda també a gestionar grans equips. I és una llàstima que ho perdem pel simple fet de no poder-ho conciliar amb la maternitat, de no poder-ho fer amb la feina o que ens faci por. Per tant, la por en això no ens pot vèncer.
Totalment, i ens fan falta d'alguna forma més dones com tu que d'alguna forma s'hi llancin, que abans em deies, bueno, una manera també és pensar-hi poc, eh? Dius, a vegades quan un hi pensa molt, no s'hi llança i no ho fa, no?
Per tant, un punt d'inconsciència, sí.
Sí, un punt de llançar-nos-hi, de provar-ho i sense donar, no, tantes voltes al que pot ser, al que passarà, no? Moltes gràcies, Aina, per posar de relleu la importància de les emocions, no tan sols en el món casteller, sinó com també en la societat i com el món casteller pot ajudar-nos a aquest aprenentatge i a aquest desenvolupament socioemocional a nivell de la nostra societat. I merci pel paper també com a dona d'obrir camí, no? D'obrir camí i de permetre'ns a altres que confiem i obrim camins que fa molta falta també. Merci per ser-hi.
A vosaltres, que això, que sobretot no tinguem por, que és molt important.
I jo afegiria, que en tinguem perquè en tindrem sempre, però que la puguem afrontar i que puguem avançar malgrat tot. Som-hi endavant. Gràcies, Aina.
Gràcies, moltes gràcies, Ter.
Gràcies a tots vosaltres també per ser-hi. Ens veiem ben aviat un dia més aquí a la Puc Amb Camí. Fins aviat. Mm.